Són les 8 del matí. Bon dia des de l'estudi Juli Pedrero. Bon dia de sol i matí fred. La darrera setmana de l'hivern astronòmic comença amb ambient força assolellat, però la temperatura els propers dies encara serà més pròpia de l'hivern.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Dilluns 15 de març del 2021, dia assolellat amb algunes bandes de núvols. Gaudim mentre puguem, perquè ara ja ens avisen que el final de la setmana serà fred. Ara mateix 8 graus a Palafrugell, 7 graus a Pals i 6 a S'Agaró. El dia que Ràdio Capital us saluda des de la seva nova casa, emetem en aquests moments des del nou estudi Juli Pedrero de Palafrugell. Som al Centre Comercial Cavallers, que ja és obert. Som a peu de carrer i ens podeu venir a veure. Aquest serà el primer programa que farem des d'aquí i hem de dir que està tot en proves. Estem aprenent com el fem anar i a tenir-lo llest pel maig, que és quan farem la inauguració oficial amb vosaltres. Aquest any doncs, fem 20 anys i toca celebrar-ho i ho farem. El dia que l'economia de casa nostra pot començar una lenta recuperació, tenim una economia que depèn que vingui gent d'arreu del món, i això encara no, però sí més no avui. Des d'avui poden venir ciutadans d'arreu del país perquè s'aixeca el confinament comarcal. I al cap de setmana els comerços no essencials reobriran. Esperem que aquesta tensió entre economia i salut l'acabem guanyant tots. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Avui al Supermatí vindrà l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, a estrenar l'estudi Juli Pedrero. Amb ell parlarem d'aquesta reobertura que comencem a viure i, com cada dilluns, descobrirem personatges que cal conèixer de la comarca amb les veus de l'Empordà i la Mar Coll. I ara saludem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, començant per l'Anna Salvador, que és aquí a l'estudi. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies, fa molta il·lusió ser aquí.
Què et sembla aquest estudi?
És xulíssim, de veritat.
Doncs l'anirem aprofitant i l'anirem utilitzant durant els propers mesos. Hem de saludar també l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
La Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
En Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
I en Jordi Gafas, bon dia.
Bon dia.
Hem d'explicar que el comerç del Baix Empordà posa l'esperança en les noves mesures que comencen avui.
El comerç ja podrà obrir els caps de setmana, també els no essencials i, a més, les botigues instal·lades a centres comercials. A més, la mobilitat ja es permet per tot Catalunya en grups bombolla i, per tant, des de les associacions de comerç celebren les noves mesures i esperen que es mantinguin per anar recuperant a poc tot el que s'ha perdut.
Des del sector turístic asseguren que augmenta l'esperança d'acostar-se a més turisme per la Setmana Santa.
Sí, a l'entrevista del Supermatí del divendres passat vam parlar amb la Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, sobre l'aixecament de les mesures sanitàries anunciades per aquesta setmana. Lloberol va explicar que és una notícia molt positiva pel sector turístic i de la restauració, ja que augmenta l'esperança de poder acostar-se a un volum normal de turisme de cara a Setmana Santa, i aquest fet animarà encara més els establiments a reobrir.
Encara en l'àmbit turístic, ajuntaments i el Consell Comarcal refermen la seva aposta per la marca Empordà.
Sí, la Comissió Turística del Baix Empordà, formada pels regidors de turisme dels municipis i del Consell Comarcal, s'han reunit aquesta setmana per aprovar el Pla d'Accions per 2021. Entre els principals objectius d'enguany, destaca l'aposta pel desplegament de la marca Empordà, que aglutina tota l'oferta turística del conjunt de la comarca sota els conceptes de qualitat, sostenibilitat i accessibilitat.
Palamós preveu un nou pla de xoc.
Preveu 12 accions concretes, entre elles donar ajudes de 750 euros per hipoteca o lloguer i subvencions de 600 euros a establiments tancats. L'Ajuntament també ha anunciat que la taxa d'ocupació de la via pública es bonificarà el primer semestre de l'any amb una reducció del 75% de quota.
Calonja presenta un superàvit de 2,3 milions d'euros a l'exercici 2020.
L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni ha tancat el 2020 amb un superàvit de 2,3 milions d'euros. Una part important d'aquests diners es destinarà a ajudar aquells col·lectius que s'han vist més afectats econòmicament pels efectes de la pandèmia.
I Calonja i Sant Antoni aprova engegar la contractació de les obres d'urbanització de Maspera valorades en pràcticament 11 milions.
L'Ajuntament preveu que el procés per l'adjudicació duri uns 6 mesos i espera poder engegar les obres abans de final d'any. L'actuació permetrà, entre moltes altres coses, crear una xarxa de clavegueram separativa, instal·lar les xarxes de servei d'aigua potable i electricitat i construir voreres.
Un encaputxat atraca a punta de ganivet un supermercat a Palamós.
L'home va intentar robar amb violència sense èxit divendres al vespre, 5 minuts abans del tancament de l'establiment Aldi del polígon de Palamós, situat al carrer Arnau Sabruguera. De moment, la policia no ha localitzat l'autor dels fets.
La policia local de Platja d'Aro ha interceptat 9 documents falsificats des de principis d'any. Es tracta de 6 permisos de conduir, 2 cartes d'identitat i un passaport.
Sí, la policia local de Castell Platja d'Aro afirma que hi ha un mercat negre de documents falsificats. Concretament, va trobar 6 permisos de conduir de països estrangers, 2 cartes d'identitat i un passaport. La policia ja disposa del material especialitzat necessari per fer front a aquest tipus d'il·legalitat.
I els cinemes Arinco porten el cinema independent i en versió original al Baix Empordà, Anna.
Els cinemes Arinco de Palamós han posat en marxa 2 noves iniciatives cinematogràfiques. D'una banda, han creat el Cineclub Arinco, unes sessions mensuals de cinema independent que començaran aquest proper dijous 18 de març. Per l'altra, també estan potenciant l'oferta d'estrenes en versió original subtitulada amb l'experiència Bose.
Per cert, també hem d'explicar que la Comissió d'Infància de Castellplatja d'Aro comença el cicle de xerrades anuals Famílies Nodridores.
Aquesta nova edició constarà de 5 xerrades que tindran lloc entre el 15 de març i el 13 de maig. Caldrà inscripció prèvia per a cadascun dels esdeveniments.
Ara hem de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per aquest principi de setmana?
Doncs aquesta setmana comença amb un dilluns en general força assolellat amb la presència d'alguns intervals de núvols prims, tot i que a finals d'aquesta setmana, el dissabte concretament, entrem a la primavera astronòmica, la temperatura no serà massa primaveral. De fet, tendirà a baixar aquesta setmana. De moment, aquest dilluns, amb un matí fred a primera hora, mínimes al voltant dels 2-3 graus a l'interior del Baix Empordà i valors màxims que poden arribar fins als 16 graus. Dimarts i dimecres encara predomina el temps majoritàriament assolellat, però amb temperatura sense passar dels 16 graus de màxima. A partir de dijous entra una massa d'aire més freda, amb vent del nord, i es farà notar sobretot divendres i dissabte. L'ambient serà més propi de l'hivern i també tindrem pluja a partir de dijous al vespre i fins dissabte al matí. Així doncs, que no ens enganyi el sol d'aquest inici de setmana, perquè l'hivern sembla que encara vol fer una última fuetada.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'avui ens l'envia la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, Neus Colomer.
Dia Internacional de la Natura, Dia Internacional de la Dona, Dia Mundial de la No Discriminació. Ens han programat un dia per recordar cada causa, però han acabat sent una anotació a l'agenda, el tuit del dia o el color de la samarreta de la jornada. Perquè visibilitzar una causa només un dia és flor d'estiu. Una lluita d'un dia a l'any no és una lluita. Pot ser una efemèride, una commemoració o una celebració, però no una lluita. I tampoc podem deixar la feina als col·lectius afectats, les dones, els treballadors, els immigrants. És feina de tots, de nosaltres, com a persones amb capacitat per raonar i obrar. És d'una gran feblesa cívica el fet de no vigilar i seguir de prop les actuacions de governs i d'empreses que amb la seva activitat perpetuen situacions injustes que afecten a tota la població. Anem a votar i carreguem tot el pes a les decisions als polítics escollits, però no exigim que compleixin els programes i promeses. No fem ús del nostre dret de participació ciutadana. Una societat té una democràcia vigorosa quan una àmplia majoria de la població, amb criteri forjat, no a través de quatre frases de tertulians, sinó amb un seguiment atent de les actuacions que succeeixen. No serà només amb campanyes institucionals que frenarem la discriminació que pateixen les dones, el retrocés de la nostra llengua o la retallada dels drets i llibertats. I tinc la sensació que en algun moment vam pensar que un cop assolida la democràcia, l'organització veïnal ja no era necessària i ens vam despreocupar com a ciutadans de la construcció de la societat on volem viure. I passa, com deia Joan Fuster, que la política la fas o te la fan.
I Imagine Dragons han tornat amb dues cançons que formaran
part. Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ara sí, Imagine Dragons han tornat amb dues cançons que formaran part del seu pròxim disc. Una d'elles es diu Follow You i avui és la cançó del dia.
herself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
Que bona que és Follow You d'Imagine Dragons. Som al Centre Comercial Cavaller, som a l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital, al centre de Palafrugell. Podeu venir-nos a veure i estarem fins les 9 i de seguida parlarem amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer. Fins ara.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc el Marc Riera, de Doctor Prats. I res, des d'aquí volia enviar una forta salutació a Pals, a Ràdio Capital, que fa 20 anys i que visca la ràdio, que segueixi durant molts anys més i sobretot recolzant la música i la música feta a casa, la música en català. Per tant, moltíssimes felicitats. Endavant.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la Garoïnada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, El Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. El Balcó de Calella. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com o truca'ns al 689-62-53-71.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, som al supermatí, som a Ràdio Capital, som a l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital. I serem fins les 9 fent aquest supermatí, aquest informatiu de referència al Baix Empordà, el dia en què s'apliquen noves mesures que afecten el comerç i la mobilitat, dos factors que han castigat molt el Baix Empordà i que ara ens permetran agafar una mica d'aire. Eugènia.
A partir d'ara es recupera la mobilitat lliure a tot Catalunya amb el grup Bombolla, de manera que això permetrà a gent d'altres comarques anar al Baix Empordà i, per tant, comprar. A més, el comerç podrà obrir els caps de setmana, també el no essencial i les botigues instal·lades a centres comercials que fins ara no podien. També, fins i tot, els grans establiments podran obrir en una superfície màxima de 800 metres quadrats amb un aforament limitat al 30%. Clar, amb totes aquestes mesures, Verònica Serralbo, que és la dinamitzadora d'Oxigen, l'agrupació de comerç i negocis de Palafrugell, ha explicat a Ràdio Capital que ja era hora després de 2 mesos de tancament.
Aquest parón ha sigut molt important per les botigues. Aquí a Palafrugell ja sabeu que els dilluns es tancava i després d'aquest tancament de cap de setmana les botigues van començar a obrir els dilluns i bueno, han treballat de dilluns a divendres, caps de setmana tancats, i per fi aquest cap de setmana ja podem començar a obrir les nostres botigues, no? I passejar pel poble i tenir la restauració oberta.
Serralbo ha remarcat que per sort a Palafrugell no hi ha hagut tancaments importants de negocis i ha animat els clients i clientes a seguir confiant en el comerç de proximitat, en la restauració, que no els hi han fallat mai.
I què en pensen a Platja d'Aro?
Doncs Manel Canadell, des de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i Segaró, ha dit que la situació és molt complicada, però que celebren l'obertura dels confinaments i la possibilitat d'obrir els caps de setmana, ja que, de fet, esperaven que aquestes mesures s'apliquessin fins i tot més endavant.
A veure, per nosaltres l'ideal seria que ja ara aquestes mesures tinguessin continuïtat. Ens agradaria molt que la restauració, doncs, també se li pogués canviar l'estatus i que poguessin començar a obrir els vespres, perquè a Platja d'Aro una cosa i l'altra van molt lligats.
De fet, en aquest sentit, a Canadell va anunciar que el cap de setmana dels dies 1 i 2 de maig se celebraria l'edició de la botiga al carrer, que aquest any seria millor que altres anys i que, a més, hi hauria una novetat. Hi participaria la restauració. Tot i així, encara estan estudiant quin format tindrà. Com dèiem, va dir que seria millor que altres anys, que ajudaria a botiguers i botigueres a recuperar-se i que, per tant, animava a tothom a anar-hi.
Tothom ha tingut molt d'estoc i que esperem que sigui un cap de setmana molt que estigui en ple de visitants i molt bo per tots plegats.
Mm-hmm. Canadell també ha posat esperances en l'estiu i fins al mes de setembre per refer el teixit empresarial i espera que no hi hagi més aturades. Serralbo ha recordat que ja fa un any de l'estat d'alarma i el comerç ha lluitat molt per estar molt a prop en tot moment per cobrir les necessitats de tothom. Ha dit a Radio Capital que les persones vinculades al comerç són uns valents i uns herois.
Això pel que fa al comerç, al turisme, clar, com que avui reobre el confinament, per tant poden venir persones d'altres punts del país, des del sector turístic asseguren que augmenta l'esperança de poder-se acostar a la Setmana Santa amb més turisme.
A l'entrevista del divendres passat vam parlar amb Judit Lluerol, gerent del grup Costa Brava Centre, sobre l'aixecament de mesures sanitàries anunciades per aquesta setmana. Va explicar que és una notícia molt positiva pel sector turístic i de la restauració, ja que augmentarà el volum de turisme de cara a Setmana Santa i possibilita que molts establiments es plantegin obrir abans.
Però molts allotjaments, òbviament, obrir un allotjament, obrir una estructura d'aquest tipus és molt difícil i, per tant, molts ja es plantejaven obrir després. Les reserves entraven en comptagotes. Sí que és cert que quan van anunciar Anglaterra que obrien fronteres al maig es va començar a animar una mica el tema i van començar a pujar les reserves, però molt a comptagotes. Esperem que aquestes properes hores s'animi i vagin començant a entrar reserves i, per tant, puguem treballar en una Setmana Santa amb certa normalitat.
Pel que fa a la tipologia dels turistes, Llobarà apunta que els darrers anys eren de caràcter nacional i estranger, concretament francès. Enguany, amb el tancament de fronteres, aquesta Setmana Santa creu que serà d'àmbit regional, sobretot.
Nosaltres tenim esperança que les properes setmanes puguin començar a obrir fronteres, perquè el que comentava, per nosaltres és molt important les setmanes de vacances i poder aprofitar les vacances dels francesos, però aquest any no podem comptar ni amb francesos ni amb nacionals, per tant haurà de ser tot a nivell Catalunya i esperem que la gent es mobilitzi i ocupi totes les zones del país. Però sí, òbviament aquest any serà tot un turisme nacional.
Finalment, pel que fa a les ajudes directes del govern espanyol a les pimes, la gerent del grup es manté positiva, tot i la tardança d'aquestes, i espera que arribin d'una manera àgil i en les quantitats acordades.
Per cert, encara en l'àmbit turístic, ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Empordà han reformat la seva aposta per la marca Empordà.
Sí, la Comissió Turística del Baix Empordà, formada pels regidors de turisme dels municipis i del Consell Comarcal, s'ha reunit aquesta setmana per aprovar el pla d'accions pel 2021. Entre els principals objectius d'enguany, destaca l'aposta pel desplegament de la marca Empordà, reorientada a un model més sostenible i accessible. També busquen establir un marc permanent de col·laboració i de diàleg amb el sector privat, ja que és imprescindible per ajudar a millorar el model actual. La comissió busca dirigir-se cap al visitant de proximitat, per mostrar-li tot el que li pot oferir l'Empordà, en una oferta de qualitat i diversificada.
8 i 20 minuts, ja ha arribat d'aquí a l'estudi de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, ja ha arribat l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer. Abans hem d'explicar, per exemple, hem d'anar a Palamós, perquè tots els grups polítics de Palamós han acordat un pla de xoc econòmic contra la crisi causada per les noves onades de coronavirus. Aquest pla té una dotació pressupostària de 650.000 euros i inclou ajudes de 750 euros per pagar la hipoteca i el lloguer, o subvencions de 600 euros als establiments que han hagut de tancar per les restriccions. Eugènia.
El pla de xoc preveu 12 accions concretes que es divideixen en dos apartats, tal com explica l'alcalde Lluís Puig a Ràdio Palamós.
Una, doncs, per fer atenció a les famílies, una atenció social per intentar cobrir aquelles necessitats bàsiques que puguin tenir les famílies en aquests propers mesos, i una altra, doncs, en l'àmbit de la promoció econòmica i el foment de l'ocupació, per intentar reactivar el més ràpidament possible tot el teixit empresarial del nostre municipi i que, per tant, els efectes econòmics d'aquesta epidèmia sanitària siguin els més petits possibles.
Ja ho heu sentit, doncs, hi ha una part social d'entrada que són 310.000 euros i destaquen les subvencions pel lloguer o per fer front a les hipoteques d'habitatges, amb ajuts directes de fins a 750 euros per unitat familiar. L'Ajuntament assegura en un comunicat que canviaran els requisits de sol·licituds per arribar a més persones. Recordem que a la convocatòria anterior només es van repartir l'11% dels diners previstos, perquè només 31 famílies s'hi van poder acollir pels requisits. També hi ha subvencions a famílies vulnerables per financiar despeses per l'inici de curs escolar dels seus fills, per garantir les activitats extraescolars o per comprar material escolar.
Pel que fa a l'àmbit del foment de l'economia i l'ocupació al municipi, s'hi posen 340.000 euros.
Hi ha una línia de subvencions a les empreses i comerços que s'han vist afectats pel decret de tancament, amb aportacions directes de 600 euros per establiment. S'inclouran els comerços que han hagut de tancar durant els caps de setmana, els gimnasos, les acadèmies i les escoles de dansa, la restauració, els establiments d'oci nocturn i les agències de viatges. També s'inclouen aportacions econòmiques per l'obertura de nous comerços, amb ajuts de lloguer durant els primers mesos, incentivant que els propietaris del local ofereixin lloguers per sota del preu del mercat, etc. En aquesta línia d'ajudes també s'hi podran incloure aquells comerços i empreses del municipi en situació de crisi que vulguin reorientar la seva activitat.
Set minuts per dos quarts de nou del matí. Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut a l'estudi Juli Pedrero de Palafrugell.
Primer de tot, felicitar, ha quedat un estudi magnífic, l'havia visitat ja en construcció, i avui, està molt bé, i jo vull agrair a Ràdio Capital, doncs, que hagi fet aquesta inversió, que l'hagi fet aquí a Palafrugell, i que hagi dignificat això, i sobretot un record en Juli, que per molts ha conegut, i per tots el que el coneixíem era estimat, i doncs que hagi fet aquest record a mi personalment, que el coneixia de feia molt d'anys, m'emociona.
Una de les persones essencials per saber què és Ràdio Capital en aquests moments. Anem als temes. Preveu una allau de persones a Palafrugell, de visitants, a partir de la setmana que ve, o d'aquest cap de setmana?
No sé, si aconsegueixen desxifrar les normatives que han posat. Ahir sentia amb una responsable, no sé si em fa dir que era de Protecció Civil, amb una ràdio, i ni ell ho tenia clar, no? No, sí, esperem, encara no n'hem parlat, encara no hem programat, però ja segurament que avui, que tenim reunió de policia, en començarem a tractar el tema i mirarem a veure com enfoquem, però suposem que hi haurà una allau important, perquè de totes maneres, per al que s'interpreta d'aquestes normatives que han fet, està feta expressament, i no dic que estigui malament, però perquè les segones residències vinguin cap aquí.
Com creu que serà la Setmana Santa? El sector turístic, allò, podrà salvar els mobles una mica?
Una mica com l'estiu passat, com que la nostra zona de la costa, que l'illa de Fang i Tamariu, és molt de segones residències, doncs l'estiu passat vàrem tenir bastanta gent, sobretot perquè aquestes segones residències es varen ocupar, i és de suposar que aquesta Setmana Santa, no tant com l'estiu passat, però que sí que vindrà bastanta.
En tot cas, clar, ara mateix aquí a Palafrugell estem en una situació, pel que fa a la pandèmia, molt bona, no? Perquè tenim un risc de rebrot, ens ho mirava, a nivells de l'estiu. I això, havien passat dies molt dolents, vostè se'n recordarà. no sé, quan parles amb els responsables sanitaris no et saben explicar què ha passat per arribar a aquesta situació tan boníssima. Vostè en té alguna idea de què hem pogut fer de bé aquí a Palafrugell, a diferència d'altres punts del país que no han evolucionat tan bé?
Home, hi ha un fet que ha passat cada les dues darreres onades, tant la segona com la tercera, que quan les autoritats sanitàries ens han demanat que Palafrugell estava en una situació crítica, a dintre de les mesures que podem prendre a l'Ajuntament, hem pres una sèrie de mesures que després, posteriorment, a cap d'una setmana o 15 dies, la Generalitat ha pres. Crec que has de suposar, no?, que hi ha una sensibilitat de per part de la població quan se sent que aquestes dades són negatives, i que això fa, entre les mesures de la Generalitat, les mesures de l'Ajuntament, la pressió que fa la policia local, la sensibilització de la gent fa que de la mateixa manera que hem sigut en segona i tercera onada poblacions pioneres, punteres de Catalunya, de més de 20.000 habitants, que teníem més casos, que les estadístiques sortien, també és veritat que hem sortit en totes les estadístiques de que hem tingut la davallada més gran sempre, no? És de la mateixa manera que hi ha els contagis. Jo sempre dic una cosa: ni Palafrugell va fer-ho tan malament per ser de les pitjors situacions, ni Palafrugell ho feien tan bé per ser de les millors al moment de fer les baixades. Aquesta malaltia té això, que té coses que no podem dominar.
I com anem a nivell de vacunació? Perquè tenim poc més del 6% de la població amb almenys una dosi, que és un percentatge menor al del conjunt del país, que és al voltant del 8%. Està satisfet amb aquest ritme?
Jo no estic satisfet del nivell de Catalunya, i sé que no és problema ni de Catalunya ni del govern espanyol, que és un problema més de vacunes. Residències totes vacunades, com a la resta de Catalunya. Personal sanitari tot vacunat, com a la resta de Catalunya, tots els que voluntàriament han volgut. Els col·lectius de policia locals i de mestres, també els que han volgut, doncs han pogut posar tots la vacuna. Després les altres estem parlant d'uns percentatges molt baixos, i que nosaltres hem posat tots els mitjans per vacunar-se la gent de més de 80 anys, però si les vacunes no arriben no és un problema de Palafrugell, és un problema de tots els organismes aquests que porten les vacunes.
És una època d'expectatives i esperances, i fa un any doncs esperàvem que fos 15 dies i no ho van ser. Clar, vostè, per exemple, quan espera poder-se vacunar?
Com me toqui. Tinc 62 anys, em faré 63 aquesta setmana, i quan el ritme...
Per tant, com a mestre no li hauria tocat?
No m'hauria tocat, no. Allò que vaig fer la broma, dic, plegaré de director, i m'ha dit, broma, no fem molt boig, però vull dir que... No. El problema és que surten a vegades responsables de la sanitat catalana i surten a la televisió i diuen coses. Quan arribin les vacunes i hagin vacunat tota la gent de 80 anys i dependents, hagin vacunat tota la gent de 70 anys, després tocarà quan facin la franja aquesta de 60-70, diuen que serà abans del juny. Jo espero que el que ha passat és que hi ha hagut la producció de vacunes no han donat per més, hi ha hagut una demanda més gran, però que això doncs arribarà amb un cert equilibri i que sortiran les vacunes que hagin de sortir, i jo confio que en allà al mes de juny aquesta franja de 60, el que em preocupa ja no és aquesta franja de 60, a mi el que em preocupa és aquesta franja que va de 50 per món, que estadísticament són la gent que sempre ha patit més i que acaba més en els hospitals i a les UCIs.
Ara ho deia, residències totes vacunades, però la situació més dramàtica de Palafrugell s'ha viscut a Palafrugell gent gran durant la primera onada. Se sap alguna cosa de la investigació de la Fiscalia sobre com es va fer la gestió? Vostè en sap alguna cosa al Meves?
De la resolució no, sé que fa cosa de, crec que són 15 dies, van anar a declarar els responsables del CIBE, que són els que porten de la gerència de l'hospital, de la residència. De totes maneres, veient una mica en perspectiva, veient una mica el que ha passat amb altres residències i sapiguem de primera mà tot el que varen fer la residència aquí a Palafrugell, una vegada detectats els primers casos, amb la situació que hi havia ara fa un any, jo estic convençut de que de que no hi haurà cap mena de mesura judicial contra la residència ni contra la gerència de la residència.
Ara mateix, 8:45 a.m, som a Palafrugell, som a l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital, i es nota que es va aixecant el dia perquè comença a passar gent, a creuar gent per aquest centre comercial, perquè és una zona molt de pas. Quan podrem anar recuperant la vida, allò més cultural, festiva d'aquí de Palafrugell? Per exemple, aviat toquen les festes de primavera, dic aviat, queda 2 mesos i mig, però sí que ja es van preparant coses. Com seran, per exemple, les festes de primavera?
Restrictives. Tinguem en compte que les festes de primavera, el pal de paller de les festes de primavera són les carrosses. No? I vull recordar aquí que aquest any havíem d'inaugurar el carrusel Costa Brava com a festa d'interès nacional. Però les carrosses no es fan un dia per l'altre. Els carrossaires comencen a fer les carrosses al voltant de Nadal, i el 9 de novembre vam estar reunits amb l'Associació de Carrossaires i veiem les perspectives, que no eren gens clares. Ells van decidir que aquest any no farien carrosses, perquè si no poden haver-hi la desfilada i no sabríem en quina situació estaríem. A finals de maig, que a finals de maig, principis de juny, que és quan un sol tocar les festes de primavera, varen decidir no fer-lo. De totes maneres, veient que la situació no serà tan crítica com l'any passat, des de l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Carrossaires, sí que muntarà una exposició, una macroexposició d'homenatge a tots aquests anys de festes de primavera en la zona de la Bòbila, i que també servirà una mica de reconeixement a tots els carrossaires per aquest reconeixement, la redundància, que ens ha donat la Generalitat, i que el que a nosaltres ens farà molta il·lusió és fer l'homenatge que es mereixen els carrossaires i excarrossaires d'aquest poble, que han posat Palafrugell en el mapa d'una de les festes, diríem, de la lliga de les festes més importants de Catalunya.
Però més enllà de l'homenatge a les carrosses, hi haurà activitats més culturals.
Sí, però restrictius. Uh-huh. Jo crec que el primer que hem de fer l'Ajuntament és ser modèlic, val? I nosaltres intentem ser més restrictius possibles, perquè hi ha molta gent que li agradaria fer coses i no els hi deixem fer, i des de llavors no podria ser que l'Ajuntament fes més activitats de donar pas al que poguessin fer la gent. Ens irem acostant, o sigui, hi ha tota una sèrie d'activitats que és fàcil de poder-les anar muntant. Nosaltres ens havíem marcat com a data aquest final de març, i a partir d'aquest final de març programar tot el que seria Sant Jordi, que és una festivitat...
Sí, això festivitat, també li volia preguntar per Sant Jordi.
Una festivitat que és fàcil de muntar, vull dir, no? si fem sobretot tenim la lectura de per Sant Jordi, ens avancem. Per Sant Jordi hi ha la lectura del pla i tot el que hi ha envoltant de la lectura del pla, i la fira de llibres. La fira de llibres vindrà a donar pel que diguin els llibreters o que es digui la Generalitat. I la lectura del pla és un acte que podem organitzar en 15 dies. Per això dèiem, esperàvem nosaltres quina seria la situació a finals de març per intentar muntar una lectura de pla presencial o virtual, com l'havíem fet l'any passat. Esperem una mica i que haver-la de muntar.
Sí, fins a final de març no en sabrem res.
I també a finals de març que serà com anem planificant flors i violes, perquè també ara en aquests moments no sabran encara si farà una flors i violes una mica com l'any passat o com es havia fet els altres anys. L'any passat van anar a Can Màrio, va ser una cosa molt controlada, que segurament serà així, però també allà a finals de març, principis d'abril...
Això, li volia preguntar, quan cau flors i violes?
A principis de maig, la primera setmana, al voltant de l'1 de maig.
Sí, abans de les festes de primavera.
Abans de festes de primavera,
sí.
Tenim també les habaneres, també. També això ho decidirem ara, finals de març, principis d'abril, i festa major. Aquestes diríem que són els tres actes que tenim més importants. Festes de primavera, diades i les flors i violes, festes de primavera, festa major i habaneres, que serien tot el que venen d'això, i acabarem de muntar-ho conjuntament en Sant Jordi. Però Sant Jordi no ens porta molta complexitat de poder-ho muntar.
Per tant, tot obert a hores d'ara.
De moment tot obert, i serem molt més restrictiu possible, perquè el que no podria ser és que fóssim nosaltres els permissius i que després tornéssim a tenir un altre repic de la malaltia.
Li vull preguntar per altres qüestions també, més enllà de la pandèmia. Per una banda, per la reordenació de l'Avinguda Espanya, perquè era un gran dels grans projectes de mandat. En quina situació està?
Nosaltres vàrem aprovar la setmana passada, vam fer la comissió, aquesta setmana tindrem el ple que aprovem les segones mesures respecte al romanent de que tenim el que tenim per aquest 2021.
Allò que es permet fer ús del romanent, no?
O sigui, vàrem aprovar en el ple del final de febrer, vàrem aprovar el que serien les mesures d'ajut econòmic.
Sí, n'hem parlat.
I una part també per benestar. I ara en aquest aprovarem un que estem al voltant... En total estem al voltant de 10 milions d'euros. Mm-hmm. Val? Una part ja la vàrem, uns 800.000 euros ja la vàrem fer-ho en el ple passat. I ara serà el que aprovarem en aquest proper ple. Ja s'ha discutit en comissions, ja s'ha discutit també amb els partits de l'oposició, i llavors aquí hi ha una sèrie de mesures que també són d'ajuts econòmics. Hi ha una part importantíssima que és d'empenta econòmica, i tenim una comissió de l'IPEP que està elaborant tota una sèrie de mesures per poder-se aplicar a Palafrugell per llarg de l'any i en l'any que ve de donar una empenta a l'economia, i aquí hi hem destinat 2 milions d'euros. I llavors hi ha un apartat que és d'obra pública, perquè considerem que aquest pla que nosaltres hem de posar a sobre de la taula, hi ha una part que ha de ser d'ajuda directa, una altra part que ha de ser d'empenta i l'altra de ser part d'inversions, no? I sempre tinguent una... Tot un fil social i un fil ecològic, no? Perquè també en tots aquests, doncs, allà on puguem posar plaques solars, posem plaques solars, no serà el cas d'Avinguda d'Espanya. L'Avinguda d'Espanya ja està aprovat el projecte, i també està aprovat la modificació de crèdit per començar. Uh-huh. No? O sigui, vol dir que això ja es pot començar a licitar. Anant bé, estem convençuts de que passat l'estiu podrem començar el primer tram, que va des de la plaça... que hi ha l'avinguda del Mar fins al carrer Àngel Guimerà.
I com són d'imaginar els oients? Com quedarà l'Avinguda d'Espanya?
L'Avinguda d'Espanya quedarà molt semblant a la de la que ja hi ha començada en la zona des de la Pineda Gèlia fins a la plaça Floreal, allà on hi ha la benzinera Repsol i Mercadona.
Val, val?
Sí. Allò servirà una mica de guia, perquè el que he fet és la mateix. Va ser una llàstima que en aquell moment la Generalitat de Catalunya, que és el que va fer aquest tram, no hagués acabat tot i hagués fet el tall fins que li correspondria. No varen fer-ho, ens correspondrà fer-ho nosaltres. Començarem per l'altra banda, sobretot perquè ens interessa molt també tota la recollida d'aigües del final del carrer Ample, que és una llanta, ja diríem, on s'escorre totes les aigües del poble, i el dia que hi ha forts aiguats, la gent d'allà i la pista de patinatge i els veïns que viuen allà es neguen, i d'aquesta manera farem una recollida d'aigües en allà importantíssima per poder evitar altres vegades aquests aigats. I a fet això, farem això, i conjuntament amb això també ordenarem una mica el Palau Firal, l'espai firal, que és aquella plaça que ara hi ha aparcament i després s'hi posen les fires, i donarem l'ordenarem una mica i la farem una mica més bonica del que és ara, que de veritat és que no és gaire.
De cara a passat l'estiu.
Sí,
passat l'estiu. I una última qüestió, perquè els oients ho sabran, perquè ho hem explicat, que se n'ha parlat molt, el seu cotxe i el del seu fill van patir un incendi, algú els va cremar. Sap si va ser intencionat en el sentit de que anaven a buscar el seu cotxe?
Això es dirà el jutge. Les informacions que ha passat la policia i que per això s'ha fet les detencions, hi ha una intencionalitat... ells en el recull que han fet hi ha una intencionalitat i intencionalitat meva. Ells qualifiquen com a agrupació criminal les persones que ho han fet, i també han dit, doncs, aquesta possibilitat de repetició. Llavors, doncs, ells estan preocupats i per això varen fer les detencions. Sí, doncs, si me preguntaves, sí, el que crema és el meu, i la policia, els indicis que té, que això no són indicis de la policia, és que hi havia certa intencionalitat.
És que sabien que era el seu cotxe.
Sabien que era el meu cotxe.
Sap que la xarxa social s'ha criticat que arran d'això s'ha instal·lat una càmera a casa seva? Aquesta és de la policia, aquesta càmera, eh? És de l'Ajuntament.
És de la policia. Ho he dit abans, no? Mm. Una agrupació criminal que atenta, que és un atemptat contra el cotxe de l'alcalde, i llavors la policia, com pot passar en casos d'aquests, i en cada cas, no, com aquest no havien passat mai cap, però com sempre que passa un cas d'aquesta intensitat en el poble, doncs la policia posa els seus mitjans. Vull recordar que va haver-hi una sèrie de robatoris aquí en el centre del poble. Allà no es va anar per les càmeres, però sí que hi va haver-hi una gran quantitat de policies de paisà les nits per fer els controls per poder-ho vigilar. I aquesta càmera s'ha posat algunes vegades en altres llocs, o sigui, jo no tinc res a dir, perquè és la policia que ho va fer-ho. Sí que em va doldre alguns dels comentaris que hi havia allà,
es criticava que no es posessin càmeres a altres punts i si a casa de l'alcalde.
Vull dir, vull recordar que l'Ajuntament de Palafrugell, amb el meu mandat, ha fet una inversió de més de 100.000 euros posant càmeres a les entrades del poble, cosa que ha evitat una tipologia de robatoris i d'atracaments que hi havien, perquè aquestes càmeres són dissuasòries i que no el fan, vull dir que de càmeres n'hi ha ni moltíssimes, no totes les que voldríem. De fet, en el pressupost del 21 hi ha una altra, hi havia una partida també de càmeres, per posar càmeres més en la zona del centre, però vull dir que jo no, o sigui, jo no me faig posar una càmera per vigilar el carrer, sinó que la policia, degut a les circumstàncies, i dic, torno a dir, que ells consideren com a una banda criminal les persones que ho varen fer-ho, varen buscar el tipus de protecció que varen creure oportuna, i jo l'única cosa que faig sempre amb això doncs és màxima confiança amb la policia, en el meu cas i en tots els casos que hi ha. Dol perquè bueno, vull dir, jo crec que l'oient pot comprendre que tant per mi com per la meva família com pels veïns no hi ha la tranquil·litat que hi havia abans, com te poden fer un atemptat d'aquest tipus i com te diuen que és possible que repeteixi.
Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, estàvem acostumats a parlar per telèfon, avui doncs és un plaer haver pogut parlar cara a cara aquí al nou estudi de Ràdio Capital i seguirem parlant. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium, cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium, de dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital, i les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 00 28. El teu gasoil de confiança.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explica batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabaties, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Radio. És pràcticament, de fet ja, clavadíssim. 9:15 del matí, seguim el supermatí de Ràdio Capital. De seguida connectarem amb la Marc Coll, que ens portarà un altre personatge importantíssim de casa nostra, una veu que cal conèixer, una veu de l'Empordà, però abans hem d'anar a Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament ha tancat l'exercici 2020 amb un superàvit de 2,3 milions d'euros. Sergi.
Sí, d'aquest import total, 1.570.000 euros s'incorporen al pressupost del 2021 per a despeses generals en diferents projectes, actuacions i ajudes, moltes de les quals destinades a finançar el pla de xoc Covid-19. D'aquesta manera, el consistori assegura que, fent ús d'uns 500.000 euros, es finançaran diverses iniciatives per reactivar l'economia i també en ajuts a persones que s'han vist perjudicades per la crisi de la pandèmia.
En concret, quines són aquestes iniciatives?
Pel que fa a les ajudes vinculades a totes aquelles persones que s'han vist perjudicades per l'impacte de la Covid-19, s'invertirà en comerços, microempreses i autònoms. També en ajuts al pagament del lloguer i la hipoteca, en promoció del municipi i reactivació del turisme, i fins i tot en ajuts per cobrir despeses de l'àmbit familiar. L'excedent econòmic que s'incorpora al pressupost d'enguany també contribuirà a millorar i mantenir la via pública amb diferents projectes, entre els que destaquen la construcció d'una via verda que unirà Sant Antoni amb Platja d'Aro.
Encara no ens movem de Calonge perquè l'Ajuntament ha aprovat iniciar la contractació de les obres d'urbanització de Maspera. Es tracta del pas previ a l'adjudicació del contracte de treballs que estan valorats en pràcticament 11 milions d'euros. Anna.
L'Ajuntament preveu que el procés per l'adjudicació duri uns 6 mesos i espera poder engegar les obres abans de final d'any. L'actuació permetrà posar al dia la urbanització amb la creació d'una xarxa de clavegueram separativa, l'eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que se soterraran, l'enllumenat públic, l'asfaltatge i la construcció de voreres, a banda de l'adequació de les zones verdes. Les obres, que duraran 2 anys i mig, es finançaran majoritàriament a través de les aportacions dels propietaris, amb un cost mitjà de gairebé 15.000 euros per finca. Una altra part es pagarà amb els 358.500 euros aportats per l'entitat urbanística de conservació de Maspera, que en el moment de dissoldre's va traspassar els diners a l'Ajuntament per destinar-los a les obres.
I ara anem cap a Palamós, perquè un home encaputxat va intentar atracar el supermercat Aldi per exigir a punta de ganivet la recaptació i va fugir sense el botí. Paula.
Els fets van succeir quan faltaven 5 minuts per les 9, just quan no hi havia gairebé ningú a l'establiment del polígon de Palamós, situat al carrer Arnau Sabruguera, segons Avançat, el Diari de Girona. L'encaputxat anava vestit de negre i tapat de la cara amb un passamuntanyes. A més, duia un ganivet d'uns 40 centímetres de fulla amb el qual va amenaçar a una treballadora i li va exigir la recaptació. La dona no va donar-li el que demanava i, amb por, va entrar cap a l'interior de l'establiment comercial. Quan l'atracador va veure que la treballadora s'havia refugiat dins el supermercat, es va posar nerviós i va deixar d'amenaçar. Finalment, va sortir corrents al carrer i va marxar sense emportar-se cap producte ni tampoc diners.
Després dels fets, clar, es va alertar les autoritats, no?
Sí, i van aparèixer dues patrulles de la policia local que van atendre les treballadores i van realitzar una recerca per la zona, però sense èxit, davant que és una àrea de fàcil fugida amb les sortides de l'autovia a prop. Feia més d'un any que Palamós no patia un robatori d'aquestes característiques. Els Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Bisbal d'Empordà, que també estan investigant un altre atracament de la setmana passada a Llagostera, s'han fet càrrec del robatori violent per intentar localitzar el lladre.
La policia local de Platja d'Aro ha interceptat 9 documents falsificats des de principis d'any. Es tracta de 6 permisos de conduir, 2 cartes d'identitat i un passaport.
Sí, la policia local de Platja d'Aro afirma que hi ha un mercat negre de documents falsificats i n'ha detectat 9 des del mes de gener. Concretament, va trobar 6 permisos de conduir de països estrangers, 2 cartes d'identitat i un passaport. El nombre d'aquest tipus de documentació en circulació està en augment, ja que només en van interceptar 12 durant tot l'any passat. La policia està principalment preocupada pels permisos de conduir falsos. Els que els porten solen ser conductors que no s'han tret mai cap permís i, per tant, són un risc per a la seguretat vial. Aquest tipus de delicte pot arribar a una multa de 500 euros. Segons el Diari de Girona, l'altra font de preocupació és el canvi d'identitat amb una carta falsificada utilitzada pels delinqüents o persones amb residència il·legals.
La policia ja té el material especialitzat que necessita per fer front a aquest tipus d'il·legalitat, Sandrine?
Sí, la policia ja disposa d'aquest material, com ara llum ultraviolada, per analitzar els documents. A més, també es requereix una formació especial i al cos ja hi ha un caporal format com a perit judicial en documentoscòpia que està formant la resta dels agents. Així, els policies de Platja d'Aro poden detectar que un document no és autèntic i el caporal en fa l'anàlisi. Si és necessari, contacten amb els Mossos o la Policia Nacional perquè ho comprovin a les seves bases de dades.
Parlem de cultura, 10 minuts per les 9. Els cinemes Arinco de Palamós han posat en marxa dues noves iniciatives. Per una banda, han creat el Cineclub Arinco, una aposta pel cinema independent.
Sí, el Cineclub Arinco és la gran novetat. Projeccions mensuals de cinema independent, d'autor o clàssic, entre d'altres. David Cuesta, de la cooperativa Cinema for You, que gestiona les sales de l'Arinco, explica que seran unes sessions capitanejades pel periodista palamosí Joan Trilla. Ell serà l'encarregat de presentar les pel·lícules abans de la projecció i de conduir el debat o cinefòrum que es farà després. Cuesta explica que la idea és apropar aquest tipus de cinema a la gent del Baix Empordà i descobrir aquestes petites joies de cinema independent.
Plantegem amb la idea d'apropar el cinema a la gent del Baix Empordà, un tipus de cinema que potser no estan, la gent no té costum d'anar a veure, d'acord? De que puguin descobrir petites joies i que a més ho facin de la mà del Joan, el Joan Trilles, i en els casos que sigui possible, doncs del director o d'un actor, no?
La primera sessió del Cineclub Arinco serà el pròxim dijous 18 de març a les 7 de la tarda amb la pel·lícula My Mexican Bretzel. La projecció comptarà, a més, amb la presència de la seva directora, Núria Jiménez, que presentarà la pel·lícula i participarà també en el Cinefòrum.
I, per una altra banda, els cinemes Arinco també volen potenciar l'oferta d'estrenes en versió original.
Exacte, i per això han posat en marxa la secció Experiència Voce, amb pel·lícules els dijous i els divendres. David Cuesta explica que, tot i que abans ja feien algunes projeccions en versió original subtitulada, ara n'estan fent més promoció i tenen un preu més accessible. Totes les entrades, tant del Cineclub Arinco com de l'Experiència Voce, es poden adquirir a través de la pàgina web del cinema a 5 euros pels no socis i a 4,50 pels socis.
I a tot això, David Cuesta assegura que estan contents perquè la gent respon, bona notícia, i va al cinema.
Sí, explica que el més important és que cada vegada més gent sap que els cinemes Arinco estan oberts i que poden anar-hi de manera segura.
Quan ens han permès obrir hem obert, el mes de desembre vam tornar a obrir i des d'aleshores no hem parat i hem estat permanentment oberts i programant cada cap de setmana. I per tant jo penso que aquest arribar a la gent i que la gent sàpiga que estem oberts i que ja poden anar a veure el cinema d'una forma segura i tranquil·la, doncs és molt important pel projecte.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils. Sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
5 minuts per les 9, un dilluns més, tanquem el programa amb la secció Les veus de l'Empordà, coneixent diferents curiositats dels municipis del Baix Empordà, amb la Mar Coll. Què tal, Mar? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què tal? Què tal per l'estudi?
Ai, molt bé, molt bé. Mira, tinc a més aquí l'Anna Salvador. Hola, Anna, què tal?
Hola.
Hola, bon dia, Anna.
Hola, Mar.
I ens ho estem passant molt bé, eh?
Molt i molt.
Que sí, bé. Sí. Quines ganes de venir, també.
Sí, doncs t'esperem ben aviat. A banda de nosaltres, la resta de la redacció doncs, segueix fent el programa des de casa, com ja fèiem tota la vida en aquesta ràdio. La setmana passada, Mar, amb l'especial del Dia de la Dona, vau parlar amb una associació cultural creada majoritàriament per dones que es troba a Platja d'Aro. A l'entrevista d'avui seguim descobrint coses al mateix municipi?
Doncs sí, Dani, perquè el municipi de Castell-Platja d'Aro té molts cops amagats. Hem parlat de turisme, de cultura i avui parlarem d'esports. Perquè encara que molta gent no ho sàpiga, a Platja d'Aro hi ha un club que juga a primera divisió i amb jugadors internacionals. Avui tenim amb nosaltres en David Puertas, jugador del Platja d'Aro Corfball Club. Bon dia, David.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
A veure, David, si et sembla, jo crec que hem de fer una pregunta que és obligada, que és per tota aquella gent que no ha sentit mai a parlar del corfball, com els explicaries què és?
Bueno, el corfball és un esport on un equip busca introduir una pilota en una cistella que està enmig de la pista, que mereix 3 metres i mig, i el més important del corfball i el que el fa diferent i d'altres esports és que és l'únic esport mixt del món. És a dir, que juguen nois i noies a la vegada. O sigui, és necessari tenir 4 noies i 4 nois per jugar. Això, doncs, avui en dia, no? I també és molt important per al tema de la igualtat, tal, perquè tots fem el mateix. O sigui, no hi ha un rol destacat que només pugui fer un noi o només pugui fer una noia, no? Sinó que tots fem el mateix, no? Sí, bueno, això és els tres bàsics més importants. No? Anar-te molt sense pilota, buscar un llançament, desmarcar-te del teu oponent per tirar... I sobretot això que és mixt, també és el més important, no?
Sí, això t'anava a preguntar, perquè creus que s'hauria de fer també en altres esports més consolidats, no?, aquesta relació entre homes i dones, que es puguin fer més esports mixtes, en aquest cas?
Sí, crec que seria important, no? I, a més, bueno, jo entenc que també, potser per un tema físic, purament físic, doncs és complicat, però en el nostre cas és que és el que et dic, que no hi ha cap rol que no pugui fer... que sigui només característica de les noies o dels nois, sinó que tots fem el mateix, no? Llavors, en aquest cas d'esport que és tan igualitari, doncs sí, o ja que sí, que espero que en surtin molts més, no? Perquè també, doncs, per tema educació, també l'esport que juguin els nanos, crec que és superimportant, no?
No, tu totalment. El que passa que, per acabar d'entendre, és una mica, no?, similar al bàsquet, en aquest cas seria el corfball.
Sí, és una mica perquè hi ha una cistella que serà, bueno, que el nostre atractiu és ficar la pilota dins la cistella, no? Però el que està diferent també del bàsquet és això, que nosaltres no ens podem moure amb la pilota a les mans.
Vale.
Amb el bàsquet que pots voltar i tu mateix, doncs, això que no hi ha tantes individualitats, no? Que, per exemple, en el bàsquet que agafa un la pilota i va amb la pilota, nosaltres hem de cooperar entre nosaltres perquè no ens podem moure amb la pilota a les mans. Llavors, sí, és una mica semblant al bàsquet pel tema de cistella. L'únic que també nosaltres la cistella no té tablero, no? Fins i tot una cistella de bàsquet amb tablero, però la nostra no en té. És una cistella enmig de la pista sense tablero. I podem treure tot joc de la pista, des de darrere també.
Vale, perfecte. Sí. I ara jo deia al principi que hi ha molta gent que encara no acaba de conèixer aquest esport perquè aquí no ha acabat encara d'arrelar, però sí que la selecció catalana de corfball és reconeguda internacionalment i en el Mundial del 2015 va arribar a les semifinals. Quin nivell hi ha a Catalunya actualment en comparació a la resta de països?
Bueno, aquí a Catalunya sí que és veritat que estem reconeguts internacionalment i podem jugar com a selecció catalana contra altres països com Holanda, Bèlgica o diferents, no? Un nivell perquè nosaltres al corfball tenim Holanda i Bèlgica, mundialment són les potències, perquè porten molts, molts anys jugant ja, molts més que nosaltres, i nosaltres vam començar doncs, per ells. Però bueno, avui en dia doncs, podem dir que amb Anglaterra, Alemanya també, Portugal, tenim un nivell més o menys semblant. Sí, que bueno, com que has dit, que fins i tot el 2015 van quedar en bona posició al Mundial, no? I el 2011, si no recordo malament, també van quedar quarts al món. Vull dir que tenim bon nivell. Però encara queda molt, molt per treballar, no?
Exacte, però clar, per tu, que en aquest cas tu també has jugat internacionalment amb la selecció catalana de corfbol, sí. Què significa, no?, representar el país, sí, en una competició oficial com aquesta?
Home, representar el teu país en una competició internacional és de les coses més boniques que he fet, no? És jugar com a Catalunya en un Mundial a Sud-àfrica contra l'altra selecció en altres països importants, doncs és una passada. Sí, vull dir... Sí.
David, perdona, et pots moure una mica, que hi ha algun moment, no sé si és culpa dels auriculars o de la cobertura, però en algun moment perdem del tot el que ens dius.
Ah, sí, a veure, moc una mica.
Bueno, aquelles coses del directe.
Gràcies, David. Sí.
Aquelles coses del directe.
Sí, sí. Se m'escolta bé, ara?
Sí,
ara millor.
Sí?
Ah,
no, el que deia, que sí, que competir internacionalment com a Catalunya doncs és una passada, no? I tenir l'oportunitat d'això de competir amb el teu país contra les seleccions a un Mundial, a Sud-àfrica, no? Que doncs és el màxim, no? Sí. Representar el teu país, no, és una de les coses més boniques, sí, sí.
Home, no, ha de ser molt especial. I tu ets jugador, parlem, no?, que estem fem aquesta secció Platjaro, ets jugador i entrenador, a més del Platjaro Corfbol Club, com deia abans, i sou un dels equips punters, sí, de Catalunya. Com és que aquí ha aconseguit arrelar tant aquest esport, no?, aquí a Platja d'Aro, en un municipi tan petit en aquest cas?
Sí. Sí, bueno, nosaltres, pues, és que venia de Terrassa, és un... Bueno, està aquí nosaltres amb el club, era professora allà de Terrassa, va portar el corfbol cap aquí, va venir aquí a viure, i aquí va començar l'Institut Giraura, a Castell-Platja d'Aro. Llavors, doncs, s'ha trobat una molt bona base de jugadors, que en tenim molts, no? I això ha fet que el corfbol aquí creixi, no? I, com dius, punter, no?, aquí a Catalunya. Sí, ha sigut això, la bona promoció que s'ha fet i el gran treball que s'ha fet de buscar nois que juguen a corfbol, nois i noies, i ara, doncs, després de molts anys ja tenim un equip punter, no?, com dius.
Perquè quin any vau començar, va iniciar-se aquest club aquí a Platja d'Aro?
Si no recordo malament, cap al 2006-2007, més o menys, va començar aquí a l'Institut Ridaura. Es va crear una base gran de jugadors, i aquests jugadors, doncs, després d'anys, doncs, hem creat aquest equip. Estem a primera divisió, no? Van començar el 2014 amb el nou club, amb el Platja d'Aro Corfbol Club. Van començar la tercera divisió i, bueno, doncs, vam arribar a la primera divisió, si no recordo, el 2017-2018.
No. Llavors, no, que esteu en molt bona posició, divisió, sí. Sí, esteu en molt bona posició i esperem, ja diguem, que es mantingui. I ara parlem d'això de competició, sí, de quina posició esteu, però a dia d'avui, amb tota la situació que estem visquent, aquesta competició, com es troba ara mateix arran de, no?, amb aquesta aturada del Covid? No sé si es podrà jugar o no es podrà jugar, ara que sembla que comencem a poc, no?, a activar tots els esports.
Sí, sí, bueno, farà un parell de setmanes, ens va arribar des del Procicat, que donaven que les competicions, que donaven més de competicions internacionals, podien tornar, no? Com és el cas de la nostra, que el primer i el segon classificat juguen una competició europea amb altres clubs. Llavors, es va començar la maquinària, i ara estem pendents de començar ja. D'aquí 2-3 setmanes ja començarem la competició, després d'un any de parada, no? Perquè no hem pogut competir. Hem pogut entrenar, per sort, però no hem pogut competir, no estava autoritzat.
Això t'anava a preguntar. Heu pogut entrenar, però quina, David, això, quines dificultats us heu trobat? Perquè, clar, amb els confinaments, el toc de queda, com heu pogut fer, no?, o gestionar per poder dur a terme aquests entrenaments i no fer aquesta aturada total?
Sí. Bueno, nosaltres hem fet 2-3 aturades d'un mes. Em sembla que el mes de novembre ens van aturar també, i el mes de gener també. Nosaltres, quan s'ha pogut entrenar en instal·lacions tancats, com és el nostre cas, Nosaltres hem pogut entrenar, sí que amb dificultats, no? Hem hagut de posar l'horari més aviat, acabar a les 9:30 perquè no hi ha temps perquè de casa, bueno, ara en aquest moment entrenar amb mascareta, és complicat, no? És un esport d'alta intensitat, però bueno, mentre hem pogut nosaltres tenir el fer ús del pavelló, hem entrenat. Sí, hem parat, això, el que et dic, vam parar el novembre un mes, em sembla, vam parar el gener perquè també es van tancar, el procicle va tancar les instal·lacions esportives interiors, i bueno, ha sigut difícil, no? No hem pogut mantenir el ritme, també amb això del toc de queda, que no podem, molts jugadors no poden entrenar perquè o bé treballen o estudien i acaben tard, però bueno, ara esperem que s'arriba una certa normalitat amb això de que tornem a competir, i esperem doncs, que ja es quedi, no? Que no tornem a fer un pas enrere, crec.
Sí, que la temporada vinent es pugui dur a terme de l'inici a fi, també, esperem.
Exacte. I d'aquí cap amunt. D'aquí cap amunt.
Sí.
Doncs hem parlat amb en David Puertas.
Sí, esperem que sí.
De Corfbol de Platja Aro. Gràcies per passar avui pel Supermat i per les veus de l'Empordà.
Moltes gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Adéu.
I Marc, tornem la setmana que ve. Adeu. Sempre, cada dia et dic, va, on anem, a quin poble anem la setmana que ve, però mai m'ho avances.
A vegades sí, deixarem Platja d'Aro.
Marxem de Platja d'Aro.
Marxem de Platja d'Aro, exactament. Però
doncs
ho deixem aquí, sí, que s'esperin una setmana.
Doncs moltes gràcies i parlem la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Les 9 i 6 minuts, acabarem el Supermatí fent l'últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Endavant.
Inici de setmana amb un dilluns i també dimarts en general força assolellats, tot i la presència d'alguns intervals de núvols alts. L'ambient és fred a primera hora, amb mínimes al voltant dels 2 graus, a l'interior del Baix Empordà i la màxima arribarà als 16 graus. Aquesta setmana, tot i ser la darrera de l'hivern astronòmic, aquesta estació es farà notar, encara amb una temperatura que tendirà a baixar, sobretot entre dijous i dissabte, quan es produirà una entrada freda del nord que portarà vent, temperatures relativament baixes i precipitacions durant la jornada de divendres.
Gràcies, Albert, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Avui hem tingut a l'Anna Salvador. Anna, esperem, vaja, que puguem venir molt més i podem anar fent programes.
Segur, segur que sí, en farem moltíssim, segur.
Nosaltres tornem demà a les 8, de nou. Ara us deixem amb la millor música del món, que ens porta ara mateix l'Àlex Mata, i sabeu, Ràdio Capital, podeu trobar tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut. Tornem demà. Adéu.